Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Entre les 8 del matí d'ahir dijous sant i les 11 d'aquest matí han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 470.498 vehicles, el que representa el 84% del total previst d'uns 560.000. Aquesta segona operació sortida de la Setmana Santa està previst que finalitzi avui a les 3 de la tarda. A més, a hores d'ara, tallades per la neu, la BB-4031 a Toses, la BB-4024 al Coll de Pal i la C-28 al Port de la Bonaigua. També hi ha un carril tallat i uns 15 quilòmetres de cues a l'AP-7 a Olèrdola en sentit Tarragona a causa d'un accident. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un menor per agredir a un dels agressors que va apallissar un jove amb discapacitat a l'Arbós, al Baix Penedès, fa més d'una setmana. Segons fonts policials, el detingut se l'investiga per un delicte de lesions i ja ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. L'arrestat va participar en una nova agressió grupal a un menor aquest dimarts a la nit al carrer de l'estació del ferrocarril. I d'altra banda, els catalans a l'exterior podran obtenir a partir d'ara l'IDCAT certificat amb videoidentificació. El govern, a través del Consorci Administració Oberta de Catalunya i amb el suport dels departaments de Presidència i d'Unió Europea i Acció Exterior, ha posat en marxa un nou sistema de videoidentificació en línia que permetrà als catalans residents a l'estranger obtenir aquest certificat sense necessitat de desplaçar-se a cap entitat de registre. I d'altra banda, l'Agència Catalana de l'Aigua ha ampliat en 14 milions la inversió de la línia d'ajuts destinada a millorar l'abastament en alta al món local, tant per ajuntaments com per entitats supramunicipals de Catalunya. Es passarà, per tant, a destinar un total de 27 milions d'euros, doblant així la inversió inicialment prevista. I la NASA ha confirmat que la maniobra d'injecció translunar de la nau Orion s'ha completat aquesta passada matinada i que la tripulació ja es dirigeix cap a la Lluna després de fer dues voltes de verificació al voltant del planeta Terra. Segons ha informat l'Agència Aeroespacial, la maniobra d'encesa de motors ha durat 5 minuts i 52 segons i ha estat executada de manera impecable per l'equip de control de la missió a Houston. La NASA també ha assenyalat que la tripulació es troba en bon estat i ha destacat que els sistemes de la càpsula funcionen segons el que estava previst. I en els esports, derrota d'ahir del Barça de bàsquet a la pista dels Alquiris a l'Eurolliga per 83-71. Tot i això, els blaugranes mantenen chances d'arribar al play-off. I en futbol, recordem, classificació del Barça femení per a les semifinals de la Champions després de derrotar el Madrid per 6-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
Al vessant interior de la Serra de Cardó, a la Ribera d'Ebre, hi abunda el margalló, una palmera autòctona i endèmica de les regions mediterrànies occidentals i pròpia del litoral i el prelitoral. A Rasquera, una localitat que queda al peu de la serra, de cara al riu Ebre, l'artesania del margalló, que aquí es coneix com a palma o pauma, ha estat i continua sent un signe d'identitat del poble, juntament amb la cabra blanca. Coneguda com la llata i les seves artesanes, dones, com a llatadores, el nom prové de la manufactura dels brins de la palma, que s'empren per fer senalles, capells o estores. Rasquera respirava llata dècades enrere. Per tot el poble es podia veure colles de dones llatant a la fresca. Era una tasca feminitzada i feta en col·lectivitat que va quedar, però, obsoleta, encara que no oblidada, perquè l'ofici no es desaprèn i la memòria perviu. I en aquest entorn es va criar la Gisela Xortó, nascuda al poble el 1994. Sense acabar-se'n d'adonar, en un moment complicat de la seva vida, entre 2019 i 2020, va aprendre a llatar amb la seva àvia. Va trobar en la llata una distracció que va abraçar i va convertir en el seu ofici, el pa de cada dia, la seva manera de viure i de guanyar-se-la. Des del nou local que ha obert, el segon, ben a prop del primer que va obrir, ens explica com fa la seva feina, quines són les seves inquietuds, la seva perspectiva sobre el sector primari i els seus somnis.
La Gisela, pues, és una xica, no? Una noia de la Ribera d'Ebre, enamorada de les seues tradicions, de les seus costums, i que amb 26 anys pues, no s'hagués pensat mai poder treballar d'este ofici, que per mi pues, és superancestral, perquè la gent d'aquí al poble sempre s'havia dedicat, però no d'una forma professional com nosaltres ara fem. I no m'hagués imaginat mai ser la llatadora més jove de Catalunya, això diuen, però sí que és tot un honor perquè penso que no podem deixar perdre aquesta tradició tan arrelada aquí, a les Terres de l'Ebre. A Rasquera, principalment, sempre s'ha treballat. Tot poble que està a prop d'una serra i algunes condicions fan que surtin el margalló, que és esta palmera autòctona del Mediterrani. Llavors només la trobem aquí al Mediterrani. Rasquera sempre ha tingut una serra Boix-Cardó molt important i el poble, com està a la falda d'esta serra, pues, la gent subsistia amb els mitjans que havia. Pues, havia conreu, havia olives i havia llatadors i llatadores que extraien les fulles del margalló i les treballaven. Per a què? Pues, per fer un intercanvi. Intercanvi pels cabassos típics que tenim tots al tros, pues, intercanvi perquè els posaven amb arròs, intercanvi perquè els posaven plens de taronges i es feien el típic trueque, que nosaltres li diríem.
La de lletar i cosir era una feina feminitzada.
La figura que la treballava era la figura femenina, tot i que abans els senyors eren els que anaven més a buscar, a fer el procés de la recol·lecta, que és el primer procés, i també feien un tipus de corda, que era per posar un tipus de rosca que fèiem amb la palma per posar les anses. Era algo com, entre cometes, més dur, i podríem dir, ho feien ells. I la senyora, la dona, era la que lletava i cosia, no? Òbviament, amb el temps, pues, no va ser així, i ara nosaltres, òbviament, pues, tampoc, no? Anem a buscar el material. Però sí que ho feia una dona, sempre.
I com és l'ofici de lletar? Com es llata?
Començaríem pel procés de recol·lecta i potser aniríem pues, potser més aviat al juny a buscar aquestes fulles del margalló i les deixaríem assecar aproximadament un mes. També es fa l'estiu per això, perquè el segon procés és l'assecat. Super generós, has de ser conscient que només a l'estiu pots agafar. Llavors has de pensar que durant tot l'any has de tindre material perquè no pots tornar a agafar fins al pròxim estiu. Sí, i a vegades no ho soc. Però bueno, intentem tindre sempre material. També hem de tenir en compte que el hàndicap que mos fa malbé la palma és l'aigua. Llavors a les tronades d'estiu has d'estar superpendent quan les tens assecant, perquè si li entra aigua mentre està el procés d'assecament, se farien malbé. I entenc que a l'agost pues, també hi ha diverses tempestes i no els interessa.
Per poder continuar amb el procés, també s'ha de tenir en compte el sol. Un sol massa intens podria cremar les fulles.
El primer any que jo vaig assecar, pensava que ho estava fent malament, perquè bueno, ells me diuen, tu posa-ho en un lloc on hi hagi por relleu, que no estigui totalment una superfície plana, i tu deixa-ho allà, doncs a les dues setmanes ho mires, si pots ho gires, vas mirant els colors. És que nosaltres les teníem negres. I al final van preguntar a altres veïnes d'aquí al poble que també ho fan, van veure que era perquè el procés d'assecament al sol les cremava. O sigui que el canvi climàtic doncs, també ens afecta.
I una vegada la palma està seca, arriba el moment de lletar i de cosir.
Un cop allí pots guardar aquestes fulles perquè mai més se fan malbé. Mai. Si no els hi toca, doncs si les deixes a unes esgorfes i si li toca la humitat, se faran malbé. Però jo he vist palmes de les meves reialles, i dic mai. I un cop tu vols començar a fer aquesta llata, a llatar, les has de mullar. O sigui, el tercer pas podríem dir que és l'escaldat. S'han de mullar amb aigua calenta i s'han de tapar. Nosaltres sempre anem amb bosses i amb draps vells perquè s'ha de tapar el material. I això ho deixem unes 24 hores o inclús unes 12 hores perquè se faci tovet. Llavors jo això ho destapo i ja podria començar a treballar. Abans de lletar, hi ha alguns passos que nosaltres diem esporguimar, embrinar, escoallar. Tot això significa que esta fulla, posem de tota esta fulla grossa, li tallem el tronxo, les posem totes les fulles a mida, perquè a l'hora de lletar estiguin totalment preparades perquè el procés sigui molt més fàcil i tu puguis anar lletant fàcilment, fent esta trena fàcilment, no? El lletar és, no, el meu projecte es diu La Lletadora, és perquè les senyores que lletaven eren les llatadores o llatadors. Què és llatar? Pues és fer una trena amb les fulles del margalló. Això és llatar.
Els primers dissenys i objectes que va fer van ser complements que ella s'imaginava duent durant la primavera i l'estiu.
Pues la típica senalla que tothom visualitzem, o inclús m'estaven fent una casa, doncs em vaig fer les alfombres. Òbviament era amb l'ajuda de ma iaia, perquè amb tanta tècnica no ho pots aprendre en 2 setmanes. Eh? Això estem parlant de 6 mesos o a un any vista. Però tu pots fer els metros que creguis. En aquest cas, abans no hi havia metro, doncs se mesurava amb braces, que era agafar tota la trena i havies de mesurar. I ja està. I un cop ho tens mullat amb la mesura que tu vulguis, cuses. Que és el que jo ara estic fent aquí. Cuses sempre de forma circular, en este cas, tot i que estem intentant fer-les pues, amb un angle molt més quadrat, i amb les eines que utilitzaven, en este cas, aquestes de mare i iaia, i el que jo he innovat, que al cosí necessitem una agulla i un fil, ells ho feien amb les mateixes fulles de palma, que nosaltres anomenem brins, però això d'estar mullat també, perquè si no aquí, mentre vas empalmant, se trenca. En aquest cas jo ho faig amb un fil de cotó, doncs perquè ja no és un hobby, és la meva feina, vull avançar i com pots comprovar, doncs no es veu.
D'altra banda, la palma és un producte resistent, tal com ens explicava.
De fet, nosaltres quan fem tallers, també anem a les escoles i als instituts, els hi fem així doncs, la broma de quan tenim el material mullat i el destapem perquè ells puguin treballar-lo, els diem, agafeu una fulla, intenteu estirar-la, veurem, sense que es facin mal, però veurem qui la trenca. I és impossible, és que abans ho teníem tot pensat, no? Agafant aquell material que era molt més resistent i que pues, tenia una durabilitat important.
Que la Gisela faci llata actualment és gràcies a la transmissió de la saviesa popular. Sa iaia diu que ella li va ensenyar el camí, però la Gisela va saber caminar. Abans, segons ella, se sentia llatar per tot el poble i, tal com explica, un divendres com avui, de mercat, que és aquí al costat, es veuen molts cistells o sanatxos fets a mà per elles. Tothom va en cistells de palma, no s'ha de perdre.
Mai he gravat cap so de la palma, però és molt, com s'hi diu ara... ASMR,
ah, sí.
Que és molt, no, molt, molt plaent, perquè ara està una mica sec i fa este soroll, no? És com quan està mullat, no tant, però sí. Però no se sentia este soroll a l'hora de llatar, perquè això estava mullat, no se sentia. Se sentia més quan se passaven les agulles. Jo, este soroll que et dic de cosir, potser no l'he sentit tan fort. No l'he tingut tan present perquè, claro, llavors encara no estava en este món. Però ma iaia m'ho diu, no? A cada entrada havia començat o 5 dones llatant i totes se sentia això. Se sentia com que l'agulla entrava, rascava la palma i passava el fil. I tothom... I era com molt bonic perquè tu anaves pel poble a voltar i hi havia molta comunitat, molta gent que només... llatava, doncs imagina't, venia algú de fora i devia flipar, no? De fet, tinc una foto amb una tia nostra, que ara ja no hi és, pobreta, però va ser l'última, podríem dir, d'aquella generació, que encara ella, la seva casa està al costat de l'església, obria amb una porta típica d'estes de ferro, la pujava, la reixa, o en aquest cas la porta, i dins se posava en la seva cadira i llatava. La gent que venia a visitar el poble, que potser venia a comprar pastissets, o venien a fer una caminada a la serra, passaven per veure-la. I ella tenia totes les peces exposades. Bueno, el que ve a ser ara, doncs una botiga meua.
El més maco, diu, és que és una peça molt pròpia, de cada persona i de rasquera.
Ara ens podem fer tot tipus de complements per la llar, però abans eren peces que s'utilitzaven al seu dia a dia i que eren totalment necessàries. Un cabàs per agafar arròs, per agafar pataques al camp, per agafar la fruita, o forraven els carros perquè tinguessin més durabilitat, o també feien sàries, que és la típica foto que hi ha una mula o un cavall on hi ha 2 cestes als costats. Allò també servia per posar qualsevol producte, o inclús algun nen que havien de fer una trajectòria llarga i el posaven dins i allí estava el nen sense caminar. Pues, bueno, creaven per necessitat. Ara es crea pues, per innovar i com diem aquí, pues, xalem creances.
Els seus productes són més ociosos, més centrats en el complement o el lluïment.
No hi ha tanta diferència entre la llatadora d'abans i la d'ara. Simplement la diferència important, perquè utilitzem les mateixes tècniques, crec que amb les mateixes ganes, tu crees perquè t'agrada, però és que abans se morien de gana, perquè va vindre una guerra important. I elles havien de llatar, fer cabassos per intercanvi per menjar. O inclús, com me diem a iaia, jo tenia unes sabates noves a festa major perquè jo llatava i la meva mare anava a intercanviar allò per unes ballarines que les portava durant 4 anys a les festes majors perquè era lo más. Abans creaven per necessitat, ara nosaltres no. Potser durant l'hivern anaven a collir olives, que era molt, no? Aquí tothom tenia oliveres, i quan arribaven a les 6 de la tarda, a part de fer el sopar o cuidar els nens, llataven per necessitat, clar, no? És que no s'acaba mai la feina. I si llataves durant tot l'hivern, quan s'acabava l'hivern, te preparaves per fer la recolecta durant l'estiu. I a l'estiu també llataves, perquè o cosies, potser a l'hivern llataves i feies la trena, i a l'estiu a la fresca totes s'unien i cosien, no?, també. Però és una forma xula d'unir un col·lectiu de dones, perquè esta és la gràcia. Abans s'unien totes i ara també. Jo intento que aquí, cada dijous i divendres, venen gent a aprendre i tenim este col·lectiu també format entre un munt de dones que volen aprendre a lletar i al final fas una mica de psicòleg entre totes i això és algo que mos uneix.
La Gisela organitza cursos de llarga durada que segueixen tot el procés de l'ofici i tallers més reduïts.
Al final el meu projecte no és vendre una peça meua i ja està, sinó intentar divulgar i ensenyar qui som, d'on venim i què són les llatadores. No? És bonic mostrar pues, al món que havia en un indret, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, d'aquí la Ribera d'Ebre, que la gent llatava i que això pugui perdurar en el temps. No? Aquesta és la meva missió. Jo sempre he dit, jo he sigut llatadora perquè les meves iaies i rebes iaies llataven i porto sang de llatadores per ambes parts de la família, però aquella persona que no ha tingut esta, no, en este cas també s'hi pot dedicar perfectament, perquè la meva feina és estar aquí i ensenyar tot el que criaven elles. És un homenatge per mi, saps? És un sentiment molt profund, que em sento molt rasquerana i molt llatadora en este cas.
La llata, per a la Gisela, és ofici, és artesania, art i memòria, i divulgació, però també és i va començar sent una mena de teràpia.
Per mi, i una teràpia durant un temps, però després és que em va salvar la vida llata, no? Jo vaig tenir una lesió, vaig estar aturada perquè m'havia operat els lligaments creuats, doncs, clar, tenia molt de temps, ma iaia venia a veure'm, jo l'havia vist fent alguns cabassos, no era, de joveneta jo havia practicat, però no així. Ja hi ha baixat un material que m'ho ha d'ensenyar, ara sí que tinc el moment i el temps, doncs pues anem a ell. I m'ho va ensenyar i va ser com, ostres, t'enganxa, perquè estàs veient que de tants processos i ho veus, pues és una artesania amb molta tècnica, podríem dir, has de començar el número 1 ja fent-ho bé, perquè si no la resta no pot sortir. Ostres, doncs pues me sortia bé i te vas animant, no? Però després t'estàs donant compte, quan ja saps la tècnica i saps la base, que és com a terapèutic, no? Perquè mentre tu estàs allí concentrada amb tota la força mirant una peça i creant, no estàs pensant en els teus problemes de no sé on. I això és algo bonic perquè pues, te veïs dels teus problemes del món. Per mi pues, va ser molt important. I després va vindre pues, una etapa molt fosca de la meva vida, on vaig tindre una ansietat i depressió. I això em va ajudar pues, això, a viure.
D'aquesta passió incipient em va sorgir el projecte i el seu nom, la llatadora.
Entre el Covid, quan sortíem ja durant el primer any, aquell estiu vaig penjar-ho a les meves xarxes com algo, mira què faig, estic aprenent, i a partir d'allí va començar a entrar seguidors i gent i, ostres, no ens ho esperàvem per a res. De fet, fins l'any passat no em vaig poder sentar a plantejar què és el que estava fent. Portava 3 anys llatant, quan jo no volia ser ni llatadora, ni dedicar-me, ni ningú em va avisar que això podria anar així. Me vaig assentar i vaig dir, vale, bueno, què estem fent? Anem a per totes, anem a crear i a ser llatadora professional, dedicant-me a tot o no? I així va ser.
Es va tractar de creure-s'ho i d'adonar-se que era feliç llatant.
Jo ja ho notava, però tampoc. Qui m'havia de dir a mi que obriria una botiga de llata, ser llatadora, a un poble de 800 habitants, sortint del Covid i amb una professió que no s'havia viscut mai? Totes eren les d'anar a la baixa i no va ser així. Llavors, me podien més les ganes i no quedar-me amb i si ho hagués fet, i si m'hagués dedicat, que hagués passat? No, me podien molt més les ganes, vaig dir, a per totes. No vaig pensar gaire cosa més.
Se'n recorda del principi, quan feia senalles, i del bolset pastisset, que va fer per no complicar-se tant. I va triomfar. Encara ara és top ventes.
Que és un bufador rodó com estos, molt més gran, i que jo doblegava. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim un dolç molt típic, a Carrasquera hi ha una producció terrible de pastissets, o sigui, les pastisseries, hi ha moltes dones que es dediquen a fer pastissets, que és este dolç farcit de xocolata o cabell d'àngel i que té esta forma com a de, podríem dir, empanada o mitja lluna, perquè la gent mos entengui, pues, amb el pastisset vaig dir, vale, soc lletadora. I jo sola, no sé, vaig començar a pensar, vaig demanar ajuda perquè em fes, posa'm el logo, posa'm la lletadora, però ni màrqueting ni plantejament.
Des de llavors, el reconeixement que ha rebut la Gisela ha estat grat. El més primerenc i el més poderós, el de les dones del poble, amb qui cada conversa i aquest vincle són un intercanvi de coneixements, records, preguntes i afecte. D'entrada, la gent va dubtar de la seva aposta, però passats els anys, s'emociona i s'omple de goig en veure que els veïns duen les seves bosses i complements. I així com la gent del poble, la gent és qui l'ajuda a continuar, segons ella.
Jo penso que quan una cosa surt del cor i de dins, hi ha una història bonica detrás, la gent ho valora i ho així ha sigut. Ha sigut difícil? Sí. Jo he tingut molta sort? També, perquè molts artesans i companys, hòstia, Gisela, com t'ho has fet? A les xarxes t'han donat molta visibilitat o el teu boca a boca. No he fet res. He sigut jo en tot moment, faig el que m'agrada, ho he ensenyat de la millor manera que sé. He sigut jo en tot moment i així ha sorgit. He donat les gràcies, potser a aquestes llatadores que tenim dalt al cel, no ho sé, però ha sigut bonic aquest procés, tot i que ha sigut molt dur. Nosaltres el que intentem, aquesta generació jove que ens dediquem tots a ser artesans, és ensenyar que algú jove també se pot dedicar i pot viure sent un artesà i treballant com altres persones.
Amb la Gisela estem d'acord que hi ha un incipient camí de retorn cap al consum de productes artesanals, cap a la consciència d'allò que comprem.
Jo intento cada dia fer esta feina per demostrar-ho, no? Però sí, cert, això... Nosaltres tenim com aquesta típica moda que es porta molt ara, no només l'artesania en si, que també, però les fibres, que espero que no hi sigui una moda, espero que s'hi quedi, òbviament. Però això també ho ha fet el consumista i la societat en què estem, perquè no en tenim mai prou. I ara, també des del Covid, han fet que ho tinguéssim tot molt a l'abast, no? I que poguéssim comprar i ho volguéssim per ahir i ho tinguessis avui, és un dir, no? I clar, buscar algú que no pots tindre-ho això a l'abast i que tu, sense fer cap propaganda a ningú, però no sóc una Amazon o no sóc equips cadena, simplement sóc una artesana que si tu vols el meu producte i la meva història i la nostra feina, t'has d'esperar. Això al final també posa en valor el producte, que és això que nosaltres esperem, no?
Quant temps hi ha al darrere d'un objecte de Palma? Com i de quina manera s'ha de valorar sense caure a fer-los exclusius? Aquestes preguntes, diu, són un dilema entre aquells que creuen que posar preus més accessibles però que no reconeixen prou bé la feina és sinònim de prostituir-se, i altres, que pensen més com ella, que prefereix vendre més quantitat de productes que puguin arribar a més gent.
Jo sempre he pensat que l'artesania, pues, s'ho ha de fer valdre, però has de ser potser més flexible, no? És en funció de l'artesà. Però això és un dilema perquè l'artesania mai està pagada. Cap artesà sí que pots tenir una estimació de lo que costa, però, claro, vols que tothom pugui estar a l'abast d'això o no?
Es tracta del temps i la dedicació, a més de la tècnica i els coneixements. L'artesania es valora quan es practica o quan es coneix de prop. Això ha après la Gisela dedicant-s'hi i ho posa en pràctica. Aquest és el sentit de la seva convicció de divulgar l'ofici i l'artesania. I així ha fet molts amics, molta gent que ha vingut de lluny al poble.
D'esta peça que tu vendràs a 60 euros, parlem-ne, claro, aquí has de pagar, pues, a la gent que potser t'ajuda o el teu temps, has de pagar, pues, l'etiqueta, els autònoms, els gestors, els... I al final no és algo net com, per exemple, treballaries de les teves 8 hores i t'ho enduries bastant net. No? Aquí, pues, s'ha de desglossar, cada peça s'ha de desglossar en un munt de despeses que malauradament la gent no veu. Tot i que jo sempre intento reivindicar i no donar explicacions dels nostres preus. Hi ha una peça que val 30 euros, penso que s'ho val, i n'hi ha alguna que val 90 i penso que també s'ho val, i no he d'encaramar el client. La gent que ve aquí sap que l'artesania és el que hi ha i s'ha de fer valorar. I quan se valora, me permetràs dir que és quan la gent ho practica. Perquè m'he trobat moltíssim. L'estem 3 hores per 20 centímetres de trena. No? Llavors és quan recapacites i reflexiones quan ha de costar una peça per a sobreviure. Que tu la puguis vendre bé, clar.
A la Gisela la deixem treballant. Treballant per somiar.
És cert que jo tinc dos, no sé si se li pot dir finalitat, no sé si serà una finalitat o no, però dos somnis, que és documentar, posar les cases que es practicàvem amb aquestes entrades que havia la gent, qui eren la casa, de tal, aquí tenim molt pues, el nom de la casa més que el de la persona, però l'altre somni seria pues, fer una escola de llatadores i llatadors, no? Perquè això mos passa amb els artesans. Vull ser artesà, no? Algun jove diu, vull ser artesà, vale? I on estan les escoles oficials? No hi ha. Potser hi ha una escola oficial de joieria, de ceràmica i me sembla que de forjador. Vale, potser alguna me deixo més, segurament. Però no hi ha escoles oficials de llatadores o de cistellers, o... no n'hi ha. No? O sigui, jo què he estudiat per ser això? Pues he estudiat els coneixements de ma iaia, però m'agradaria que hi hagués una recerca xula, on hi hagués un lloc on tu podries tindre, pues, ser, no? No sé si és una formació professional o no, però que puguin ser llatadors. Hi ha molta gent que aquí al poble sempre es diu, i és veritat, no? M'agradaria pues, tindre un sou digne i que pugués treballar, però això he de ser advocat, he de ser infermera, he de ser. A veure, hi ha aquests oficis que són superimportants i han de ser, però no vol dir perquè siguis un artesà pues que no puguis guanyar bé la vida, no? Al contrari.
El missatge de la Gisela no se centra només en la llata, una artesania que té clar que és difícil d'aprendre i dedicar-s'hi sense un bagatge familiar o proper previ. Parla de qualsevol ofici, de la seva vigència, de la legitimitat i el valor de dedicar-s'hi i, sobretot, de la possibilitat. Persones com ella mostren tot el que fa falta: amor, estima pel que es fa, sumades a la bàsica tècnica i coneixements. Una idea clara de cap on es camina i una genuïnitat que es respira. Oficis com aquest al que es dedica la Gisela i l'experiència i una perspectiva com la seva ens ensenyen que emprendre l'aprenentatge i la professionalització en un ofici és una alternativa, però també pot ser una realitat.
Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
El Rebost. On hi pots trobar una mica de tot. Les millors seccions de la temporada i algunes de noves, tot al teu abast. I ja hi tornem a ser un dilluns més aquí amb els secrets de la cuina, amb la Joina i la Remei. Joina, Remei, bon dia.
Bon dia.
A veure, de què parlarem avui?
Fideus a la cassola.
Fideus a la cassola.
Un guisat.
Un guisat. I com els hem de fer, els fideus a la cassola?
O hi ha de moltes maneres, també, eh? Mira que comenci la Remei.
Ah, jo, el fideus a la cassola per mi típic són costelló i salsitxes. Tot sofregit, després faig un sofregit, i poso, aquí sí que hi poso una mica de ceba
i tomata.
I després ja hi tiro altra vegada la carn, perquè l'he tret abans de posar de fer el sofregit, i a vegades també hi poso un gra d'all tallat ben petitó, però que no quedi ros ni res, només perquè doni un pèl de gust. i després hi tiro la carn una altra vegada, la cobreixo amb aigua i ja hi tiro els fideus fins al que calgui d'aigua. I ja està, res més, jo no hi poso res més. No sé la Joina si fa més treball aquí.
Jo sí, perquè el meu home li agrada molt, perquè la seva mare ho feia, i vergem cigrons.
Ah,
o
mira.
O mongetes. Vull dir...
O arròs té... també s'hi pot posar, sí. Arròs. Abans a casa meva hi posaven arròs.
O, bueno, com fèiem arròs a la cassola. Arròs amb mongetes o arròs amb cigrons.
O amb cigrons,
també,
sí. I amb fideus.
I fideus. Sí. Vull dir que tot era...
Fèieu arròs, cigrons i fideus, tot allà junt.
Sí, la meva sogra sempre...
Potaje.
Solia...
Potaje, sí.
La meva sogra feia el mateix que fa la Remei, de sofregir tota la carn, també la feia amb costelló i salsitxes, eh?
Mm.
I després, quan tens això cuit, ho treus, i fèiem el sofregit de ceba i tomata. Mm. I també hi posàvem un gradall, nosaltres.
Sí, sí, jo sí. També. Sí.
Després, la carn la tornàvem a posar aquí dintre, i posàvem els fideus, i com faltaven 5 o 10 minuts perquè els fideus fossin cuits, hi posàvem cigrons o mongetes, el que teníem. I tot això ho fèiem coure una mica, 5 o 10 minuts, perquè ja eren cuits els cigrons, eh, les mongetes. I després ja estava, era boníssim.
Sí, sí.
Una cassola de fideus...
És bo,
sí,
això.
I, sí. I és molt saludable, eh? Sí. Perquè hi poses els cigrons, hi poses o les mongetes, o hi ha gent que hasta també hi posaven bròquil.
Sí.
Clar, porta boníssim. Molta varietat, no?
Sí,
aquest plat.
Sí, porta molta varietat, també.
Mm-hmm. Tenia tot el que tenia que tenir. No tenies que fer un segon plat, això no. Era un plat únic, això.
Sí. Clar, bueno, i a més que estàs molt carregat, no?
Sí, és encara, perquè sí. Jo encara que no hi posi ni mongeta, perquè em fa por que la gent de casa no me'n vulgui, però jo, pel meu gust, a mi m'agrada que hi hagi una barreja. Bueno, i faig plat únic, com faig fideus sí. A la cassola.
Home, sí, ja tipa, no, els fideus a la cassola?
Home,
tot
jo,
això.
Sí, i tant, i passa molt bé perquè és una mica sucós, no és un fideu sec com seria l'espagueti, per exemple. Són sucosos, fins i tot els pots menjar amb cullera, a més els fas... No són llargs, són curts.
Sí, són fideus tallats, del número 5.
Sí, que són ja ben entallats i tot. Sí, molt bo és això.
Perquè vosaltres recomaneu el número 5 de fideus.
Sí, per fer això, sí.
És el mateix que fas servir quan fas escudella, que fas amb arròs
i
fideus. Doncs és el mateix fideu, també, que ja és una mica gruixudet. Quasi, em penso que és gruixut igual que l'espagueti, que si no en tens d'aquests tallats, pots agafar els espaguetis i tallar-los a tu petits i és el mateix.
Mira, a vegades és un truc, si un dia vols fer fideus i no en tens.
Sí, jo alguna vegada ho he fet, perquè no en tenia, doncs mira... Ho fas amb espaguetis tallats, que els talles tu. Mm-hmm. Amb les mans es tallen fàcilment, quan són crus. Sí.
Mm-hmm. Abans la gent feien molt de cassola, no?
Sí.
Perquè ja no feien això que fem ara nosaltres, amanida o una...
Primer plat, segon plat, no ho feien.
No ho feien. Feien tot una cassola de lo que sigués.
Sí.
Mm-hmm. I esclar, és primer de tot que era econòmic.
Sí, clar.
I a la gent els agradava i quedaven tips, tothom anava a treballar content.
Sí.
Això era el més important, eh?
Sí.
A manida quasi bé la feien només quan menjaves
verdura.
Sí. O feies fregits, les mongetes fregits, o bullides també, les mongetes. Coses que costessin més de passar a l'hora de menjar.
Sí.
Després feien una amanida, però...
Clar, perquè l'amanida t'ajudava a digerir-la una mica, no?
A passar, sí. Sí, això... Bueno, i després també els fideus també es poden fer. A vegades, jo ho he fet moltes vegades, però després ja has de fer un tall de carn o un tall de lo que sigui. Que agafes els fideus sense tallar, com si fessis espaguetis, faig una fregida d'alls, molt d'alls, amb força oli, i hi poso un parell de bitxetes. Mm. Fas bullir els fideus a part, i quan estan cuits els retires allà, i són fideus a l'all, que diuen... I agafen el gust de l'all que ha sigut allà amb aquell oli calent, vull dir que els atens una mica... Quasi queden negres i tot els alls. El que passa que els atrec jo després. Mm-hmm. Però queden uns espaguetis, tallarines o espaguetis, el que tu vulguis.
Sí.
Llargs, eh? No curts.
Mm-hmm. Aquests no els has tallat, eh? Són
aquests són llargs.
Sí. Mm-hmm.
Boníssims.
Però això ha de tenir un gust molt potent, no?
Té gust d'all, però no pas molt, perquè, esclar, hi ha molt d'oli i tu ho barreges i queden molt...
I el verd i bitxets també donen un gust.
I la bitxet hi dona un punt picantó, sí. boníssim. Mm-hmm. Però després, esclar, si només fas això, després sí que has de fer alguna cosa més.
Carn.
Un tall de carn.
O un ou.
O un ou, exacte, un ou ferrat i ja està. Però passa bé, eh?
Sí. Mm-hmm.
I què hem de tenir en compte quan fem uns fideus a la cassola?
Bueno, la cuit, la, que es quedin cuits sense ser pastats, saps?
Això, dir, això és important, eh? El sí. punt de la pasta.
Clar, punt de la pasta. Clar, clar. Sí. Si venen tard a dinar, fotut de l'hem, ja, ja has estirat, ja no té el suc, el fideu s'ha begut el suc, i el bo és que sigui sucós,
sí.
com caldós, saps? Es pot menjar amb cullera i tot.
Llavors aquest plat ja no seria com el platillo que parlàvem la setmana passada, que es pot deixar d'un dia per l'altre? Aquest plat ha de ser fet i menjat.
No, aquest i menjat, sí.
Sí, sí, sí.
Aquest el que pots fer és deixar-ho tot a punt, sense els fideus.
Sí.
I després, com saps que ja te venen a dinar, 20 minuts abans, eh?
Sí, o un quart.
O un quart.
Amb 5 minuts són cuits els fideus.
Després els hi tires... I ja a punt de posar a taula.
Sí.
Llavors, si anem a menjar fideus a casa d'algú, és molt important no arribar tard.
Exacte. Això,
perquè si li hem dit que quarts de dues seríem allà, si arribem tard, els fideus estan bastant.
O avisar, dir, ara sortim de casa.
Sí, ah, mira, sí, també és una idea.
Saps? Perquè, clar...
És que els fideus pastats a mi tampoc no m'agraden
gens. No, clar que no, clar que no.
Han de ser, han de tenir aquella que no sigui ni cuit.
Bledo, que no sigui, sí.
I que quan te'l menges te'l sents,
sí.
te'l sents en la boca.
Sí.
I teniu algun truc per detectar quan és el moment per treure la, per treure
jo sempre els aprovo.
Els aprovo,
sí, sí. El nens de casa me deien, has d'agafar el fideu i tirar-lo. Si s'enganxa, vol dir que ja està cuit, em penso. Ja no me'n recordo com m'ho deien. I és molt empipat tirar un fideu a la paret, la veritat, eh?
Jo... Sí, perquè llavors queda la paret bruta.
Sí, ah, sí. Bueno, i aquest fideu ja el pots llençar, perquè potser a la paret hi havia grassa i per això s'ha enganxat, eh?
Clar, exacte.
És que millor que no n'hi hagi de grassa, però vull dir que no te fa goig després.
Especial.
Sí, diu que els italians ho fan.
Mira. Però vosaltres no el feu servir.
Però jo no el faig pas servir.
Nosaltres els aprovem.
Sí.
Jo
I a més, ja amb el color de la, del
ja
fideu, ja ho veus, perquè quan el tires és molt i molt groc, i a mesura que es va coguent, doncs ja va quedant més blanc. Doncs quasi quan és blanc ja es pot dir que està cuit allò, eh?
Sí.
Però si no, t'estali, ja està.
Sí.
Exacte.
Sí, sí.
I comenteu que primer prepareu tota la guarnició d'aquesta fideuà.
Primer s'ha de fregir, clar. S'ha
de
rostir, diguéssim.
Sí.
I aquí també, si vols tirar-hi un raig quan fas la carn, també si vols tirar un raig de vi o de conyac o de lo que tu vulguis, d'alcohol, també...
Encara quedarà més bé.
Encara més bo.
Sí.
Allò que dèiem la setmana passada, no?, que empapa el gust.
Sí, sí. I sal i pebre, també. Eh? Jo hi poso pebre, sempre.
Jo
no sóc gaire d'espècies, però sal i pebre, sí. Això és bàsic per mi.
És bàsic a tots els plats?
Sí. Sí. Jo llauré... farigola, romaní, segons quins puestos hi queda bé, però el llaurer és el que només faig servir quan faig faves. El gust, l'olor del llaurer a mi no m'entén. Hi ha gent que
jo,
de poder si el fa servir.
El llor sí que el faig servir amb diferents coses.
Sí?
Com faig estofat de vedella i posa't una fulla de llor.
Veus?
En diferents coses hi posa't una fulla de llor. M'hi agrada.
I els fideus que hi poses, Joina?
Jo, res més, el que t'he dit, no hi poso mai cap. Només sal i pebre, com ella.
Sí, no hi poseu espècies.
La sal, no. En la carn, ja ho la sal i pebre, i ja la tiro en la... En la cassola.
Per tant, saleu i pebreu la carn abans
sí.
de tirar-la a la cassola.
Jo,
sí.
jo tiro la cassola.
jo no,
el pebre, sobretot, sí que el tiro quan ja si hi ha ceba. Com veus que la ceba és una mica rosseta i tiro't el pebre perquè quedi cuit allà amb
sí, que fa una... Fa
sí, i fa xuf, saps?
Sí.
Això sí, això que ho faig.
Sí,
però la sal no.
Fet,
la sal la tiro quan ja tinc els fideus tirats i tot, després dic, caga, no hi ha sal, vinga, tiro la sal, no.
Jo en la carn, no tinc cap... sí, la poso, tal com la tinc, en allà ja hi poso sal i pebre i ja la tinc preparada per posar-ne la cassola.
Veus? I jo això no ho faig. No sóc tan cuidadosa com ella.
Sí, no, perquè hi ha gent que ho posen després, la sal.
Sí. Suposo que no té cap norma, això. Sí. Cadascú fa com vol.
Exacte, cadascú fa la seva manera.
I hi ha molta gent que menja sense sal.
Exacte, sí, també. També.
I la gràcia de que cadascú ho fa diferent és que no hi ha mai un plat igual, no?
Ah, això mateix.
A més, aquí també, en el fideus, també has de, si t'ha sobrat un tall de pollastre, també li pots posar.
També li pots posar, i tant.
Vull dir que també hi va...
I aquestes si tens bolets, que tu deies,
també
hi són bons els bolets.
Bons, eh?
Hasta els rovellons hi són bons aquí, també, perquè...
Aquí sí, amb el platillo dèiem que no, però amb els fideus sí.
En els fideus sí, perquè com que la carn que hi ha també és dura, els bolets també són... Vull dir, ja hi queda bé, els rovellons aquí.
Mm-hmm. Vull dir, és que després també és això que tu dius de la imaginació, sí. Que molta gent hi posa coses que hi van bé.
Sí, hi ha tot el negritus extra, també sí, se n'hi poses sí. De negrit. El negritus és que van bé per tot,
el negritus. Sí. És el que m'agrada més a mi.
Boníssim, sí. Sí, sí,
llàstima
sí.
Que ara no n'hi ha gaires, eh?
Aquest any poder n'hi haurà, no? M'ha plegut sí, molt. Ojalà. Tothom troba bolet, jo no he anat. No he anat.
Llavors acabem fent un plat que porta molts ingredients.
Sí,
sí.
No?
Sí, sí. Sí, sí.
I és, té substància, té...
És consistent.
Diuen, consistent. Sí. I vull dir, abans, com la gent... Bueno, ara també treballen fort a pagès o els que anaven a mar i tot això, doncs menjaven un plat d'aquest i els anava molt més bé que pas menjar...
Verdureta. Suau. Verdureta i prou.
Això els...
Bueno, perquè la verdura t'aporta molta energia de cop, però de seguida tornes sí, a tenir gana.
Exacte. Sí. Vas a fer un pipí i ja marxava.
I ja està. Sí. Sembla que els fideus es queden allà, eh?
Sí, 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 sí. Sí, és veritat.
Sí, sí. S'ha de menjar de tot, no? Però,
sí.
Però sí, a l'hora de dinar, per exemple, menjar una miqueta més fort, sí. Els que treballen a fora,
sí. Sí, sí, sí.
Que els hi va molt més bé. I això eren plats que feien...
Plats sempre. Únics, sí. Sí. Que ja portaven tot el que havien de portar. Sí. De proteïnes i de tot.
I de fet, aquest plat sí que fas havia de fer-la, eh?
I tant. Mm-hmm.
Perquè...
Quant trigueu més o menys
ràpid.
Aquest?
Aquest, quasi... El temps de coure la carn és el que dura més, per dir alguna cosa. I
mitja horeta
això,
ja estarà.
Podem mitja hora estar,
mitja,
eh?
Mitja hora estar. Sí, sí.
Mitja horeta per coure la carn o mitja horeta
no,
per
no,
tot?
No, tot.
Tot, tot. Tot, tot. Tot. Mm-hmm. Perquè com que és tallada petita, de seguida està cuita també. Clar, està sí. Rossa, vull dir, eh?
Sí.
Mm-hmm. I
després bueno. Ja el sofregit és el que estàs un pelet més.
Sí, però després... És coure el fideu, que hi està 10 minuts posant.
I com que tothom té aigua calenta, i poses aigua sí. Calenta també.
I va més ràpid.
Va més ràpid. Aquesta gent que diuen que no tenen temps de cuinar, amb aquest plat sí que
es pot
temps
fer.
De fer-ho, eh?
I està quan cou la carn que hi poses aigua perquè quedi més
cuita.
Aquell rato també el pots posar a foc baix i també
sí.
Pots anar a fer el que et dongui la gana.
Ah, això, no cal, i va coent la carn.
Ja, i va coent la carn, sí, sí. I és més bona si és ben tova.
Sí. Per tant, és un plat d'aquells que fins que no has posat la pasta no cal que siguis allà tota l'estona
no,
vigilant.
No. Mm-hmm. És veritat, no. I tant. No, pràctic.
Això. Exacte, un plat molt pràctic. Doncs sí, mira, sí. Jo me l'apunto, perquè jo tinc molt poc temps per cuinar.
Doncs
un dia el provarem.
Sí, sí, sí. És que hi ha molt de plats, que la gent que no té temps de cuinar, que els podria fer.
Sí.
Sí, perquè a vegades jo sempre em passa que penso, no, ui, per això trigaré molta estona. Val més no. Que faci una cosa més ràpida.
No, doncs això va bé. I això també, si al vespre tens temps, pots sofregir la carn, que és el que t'entreté més. L'endemà només hi hauràs de posar l'aigua,
i
mentre ja el fideu que bulli, i au.
Per tant, la primera part sí que la podem deixar feta d'un dia per l'altre.
Sí, la carn, sí, tant.
És el fideu.
Sí. És el fideu que ha de ser tirat
de
i menjat.
Aquell, sí, no sí. Pot fer el dia abans el fideu, no.
Doncs bueno. Joina, Remei, moltes gràcies per aquests truquets per aprendre a fer fideus.
Sí. Bueno, si ajuden amb el gust estarem molt contents.
Això.
I tant, segur que algú que ens està escoltant ha apuntat quatre coses.
Bueno, no, ja és per això o no.
Exacte. Doncs ens retrobem un altre dilluns parlant de més trucs
molt
de cuina.
Molt bé.
Fins un altre. I'm
I've been had, I was sad as blue. que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got, set them free at the break of dawn, to one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message, something's out there. Floating in the summer sky, 99 red balloons go by.
We'll be right back. feeling. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate. One more time. One more time. One more time. A celebration. No, we're gonna do it all right tonight. Hey, just feeling. Music's got me feeling the need. Need, yeah. Come on, alright. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i